Jaume Sens, efectivament, perquè és una persona clau en tot aquest procés. Clau en tot aquest procés. T'ha sorprès el que ha dit el ministre, Jaume?
No, perquè vaig parlar amb ell ahir la tarda. Però...
Tenies informació sí, privilegiada.
Sí, sabia que passaria això aquest matí. Però és el que estava dient el Xavi Malero. És veritat que és important i sabíem que tindria impacte polític i mediàtic, però és l'obligació del govern. És un expedient administratiu que s'ha de tramitar i és veritat que la notícia pot semblar, diguem-ne, molt una bomba informativa, però no deixa de ser la normalitat, diguem-ne, democràtica, en aquest cas, d'una figura que exigeix una sèrie de tràmits, però per començar s'ha d'obrir l'expedient, i és el que ha anunciat el ministre, que és veritat que ell vol seguir com l'ordre d'arribada dels indults, no? O sigui, quan entren els indults en el sistema informàtic dels indults, doncs ho estàveu explicant, ho està explicant el Xavier molt bé, això requereix una sèrie d'informes, no només de Fiscalia i el Suprem, sinó en aquest cas també del centre penitenciari, i és veritat que el marge de temps normalment és el que heu dit, 4-6 mesos. Per això, en veritat, són dos dies que no són, no, com deia jo l'altre dia en antena amb vosaltres, que no són incompatibles, que tenen cadascun el seu recorregut. La via de la reforma de la sedició jo crec que pot ser ara mateix més ràpida, inclús que la de l'indult, perquè quan entra el projecte de llei en forma d'avantprojecte en el Consell de Ministres, va com un coet després al Congrés de Diputats i en un o dos mesos pot estar aprovat. Un cop ha passat una fase prèvia d'informes, que són 15 dies, un mes màxim, informe del Consell d'Estat i una fase, diguem-ne, de delegacions públiques, que també pot ser això, 15 dies, després va molt ràpid, amb la qual podria ser que tinguéssim abans la reforma que l'indult.
Ara, és que això és la pregunta. Aquesta era la pregunta, era l'indult, que sona una paraula de dir execució...
Hàgase.
Exacte, execució i el carrer, això pot trigar molt més temps en la seva tramitació que no la reforma del Codi Penal, que afectaria, com tu deies abans d'ahir aquí al Món RQ, Jaume Sens, el que seria el delicte, bàsicament, de la sedició. No li vaig preguntar aquell dia, i aprofitar que tinc el Melero aquí, li vull preguntar ara. Et va sorprendre aquest anunci de la reforma de la sedició i si sembla tan fàcil com sembla o com es podria fer això?
Bueno, això és una cosa que hem parlat amb el Jaume alguna vegada. El Jaume recordarà, el problema no és reformar la sedició. Reformar la sedició, reforma i ja està, no passa res. El problema és que hi ha persones condemnades per sedició amb malversació. I aquí està la cosa tècnica que porta que probablement això, si es vol una solució, s'hagi de combinar amb l'indult. Perquè no pots, el que no pots, jo trobo que és molt perillós i crec que el Jaume està d'acord també, no pots desactivar la malversació. No pots desactivar la malversació amb caràcter general només per afavorir aquest supòsit concret, amb la qual cosa fas un desgavell al codi impressionant.
I llavors això què significaria?
La modificació,
és a dir, no es pot fer...
El que no pots solucionar, amb el que potser pots trobar amb un entrebanc, amb el que estava explicant el Xavier, no? amb el delicte de sedició, ho pots solucionar per la via de l'indult. Són dos figures que poden anar paral·leles. Perquè l'indult pot ser parcial i pot, diguem-ne, reduir una part de la pena i la reforma del delicte de sedició pot reduir una altra part de la pena i deixar només la malversació en aquells que la tinguin, perquè hi ha alguns dels condemnats, com per exemple el cas dels Jordis, que no tenen malversació i directament la revisió de la sentència pel delicte de sedició podria implicar que desapareixés, diguem-ne, la condemna, perquè només tenen aquest delicte, no? O sigui que és intentar combinar les dues figures, aquesta és la idea, no? El que no si surt algun problema en la valoració que podria sortir, dependrà en bona mesura del Marchena, tot i que jo sóc optimista, perquè ens arriba del Suprem la voluntat de que si es dona aquesta reforma, aplicar-la, diguem-ne, d'acord amb la sentència. La sentència, i corregeix-me, Xavier, si no és així, es dedueix la pena que el Marchena atribueix a la malversació restant en aquells que han sigut condemnats només per sedició. És a dir, hi ha gent que ha sigut condemnada per sedició i altra que ha sigut condemnada per sedició i malversació. Tu veus la diferència de penes entre uns i els altres i pots calcular què és el que entén al tribunal que li correspon a la valoració, que en aquest cas és un delicte medial.
Efectivament, però això ho havíem parlat també amb tu, tal com està configurada la sentència del Suprem, a veure, no gratis, però la malversació surt amb una pena mínima. Llavors, si es manté aquest criteri de que la pena per la malversació sigui d'un any i mig, dos anys, estigui en aquesta franja, però potser l'índol només caldria per la malversació, i llavors sí que la reforma del delicte de sedició implicaria automàticament la llibertat.
Perdó, una pregunta. La sedició desapareix del Codi Penal o canviarà de nom? Però seguirà existint.
La sedició, a veure, jo no sé quin és el projecte, però pot desaparèixer perfectament amb un delicte contra l'ordre públic greu i reformant el delicte de rebel·lió, que sé, aquest sí que està, la veritat, el pobre, que no
però
es toca...
Però si s'aixequen uns militars i donen un cop d'estat, això és...
Això és rebel·lió, que està al Codi Penal, al Codi Penal Militar i al Codi Penal Civil.
En qualsevol cas, el que estem dient ara, tant Jaume Asens com Javier Melero, això no afecta els que estan fora, els que estan a l'exili?
Sí, afecta en tant i en quant els que estan fora, si algun dia volguessin tornar a l'estat espanyol, si deixa d'existir el delicte de sedició, tal com el coneixem avui en dia, ja sigui perquè s'ha derogat o perquè s'ha inclòs una sèrie de requisits que fan que els fets considerats jutjats, no? Els fets provats, uh-huh. Doncs ja no entren en aquest tipus penal, com si per exemple s'inclou que s'ha d'utilitzar armes per poder condemnar per sedició i els fets provats diuen que no va haver-hi violència, doncs aquesta gent es beneficiaria d'aquesta reforma. O sigui, els exiliats, diguem-ne, sobretot aquells que només se'ls acusa de sedició, no podrien ja iniciar un procediment contra ells per el delicte de sedició.
En cap cas el tema de l'indult. L'indult no, perquè no, va ser una, no. Hi ha un judici previ i una sentència, no?
L'indult és personal.
L'indult és individual. Cada expedient és individual, tot i que, evidentment, ha d'haver-hi un criteri unificat entre els diferents...
O sigui, hi ha d'haver-hi...
Sí, però vull dir que l'indult... Hi ha raons d'equitat, de justícia i d'utilitat pública, que és el que diu la llei, que són els que motiven la concessió d'un indult, però que es basen en les circumstàncies personals de cada una de les persones. I cada persona concreta té un expedient. Llavors, això, evidentment, afectaria només als exiliats si vinguessin i fossin condemnats i s'obrís un expedient país també d'indults. O sigui, que seria una afectació...
Sí. Perquè hi ha més preguntes. Ara, un instant, deixa'm fer dues amb el Melero i l'Ascens, i va l'Anna Gómez, i deixa de dir també alguna cosa al Francesc Marc Álvaro i el Xavier Cerdà. La primera és, et quadra més ara això, Xavier Melero? És a dir, amb l'indult parcial i amb la reforma del Codi Penal del delicte de sedició, això ja quadra més?
Quadra perfectament. Quadra perfectament, perquè quan parlàvem només de reforma del Codi Penal sempre sortia el dubte. Bueno, molt bé, reformem el Codi Penal i traiem la sedició. Els que tenen malversació... que tenen malversació, estan amb el mateix problema. I la malversació no es pot reformar. És un delicte que implica el malbaratament de cap dels públics per part de funcionari, d'autoritat, i això sí que seria un daltabaix. Llavors, combinant les dues figures, és a dir, indult, encara que sigui parcial, pel delicte de malversació i reforma del delicte de sedició, es aconsegueix el resultat de que es neutralitza la càrrega punitiva de la sentència del Suprem.
Perfecte. Dit això, i ara hi ha un altre dubte. És a dir, aquí apareix una paraula nova que l'altre dia no parlàvem, vam parlar molt poc amb en Jaume Asens, que és la paraula indult. Indult parcial més reforma del Codi Penal en el delicte de sedició. El Tribunal Constitucional podria agafar-ho i bloquejar la reforma del Codi Penal si, per exemple, el PP, Vox, Ciutadans, hi presenta un recurs en contra?
No,
perquè ha d'haver-hi un contingut constitucional en la reforma, i en les reformes del Codi Penal no hi és pràcticament mai. Jo el que vaig explicar l'altre dia és que només ha succeït un cop, que era en el delicte precisament d'enaltiment del nazisme, el negacionisme de l'Holocaust. Aquest és l'únic cop on el Constitucional en aquests últims 40 anys ha intervingut en una reforma del Codi Penal, que sàpiga jo. Vaig estar fent una recerca a la jurisprudència i només vaig trobar aquest cas. O sigui que, en veritat, el Tribunal Constitucional, que és el que jo explicava, sí que podria intervenir en una llei d'amnistia perquè afecta a un article, que és l'article 62, que és el que parla d'indults generals, on hi ha una controvèrsia important dintre del sector dels constitucionalistes que considera una part que l'amnistia està prohibida per la Constitució, però el que és una reforma del Codi Penal no va mai al Constitucional. El que sí que és veritat és que tant l'indult com la... de fet, com qualsevol llei, la llei d'amnistia també ha de ser aplicada per un jutge. I aquí el que hi ha és que l'indult, el que pot passar és que es retrasi l'informe, i a mi això m'ha passat sovint com a advocat, i el Xavier segurament també, es retrasi l'informe del Suprem, i que el Suprem, diguem-ne, el tingui allà criant malves. Jo tinc ara precisament dels indignats del 15M que van rodejar l'Audiència Nacional, no sé si us recordeu aquell cas, hi ha una petició d'indult i l'Audiència Nacional ha tardat un any en evacuar el seu informe. És un cas excepcional, evidentment, en aquest cas que té tanta pressió social i que a més hi ha persones a la presó, doncs seria un escàndol, però és veritat que el Suprem podria allargar a l'hora d'evacuar aquest informe. I per altra banda, també és veritat que els indults hi ha determinats supòsits en el que es poden recórrer en el Suprem. I això ha passat alguna ocasió. No sé, recordo ara un indult del banquer d'Alberto Sáez, que es va donar de forma precipitada, sense els informes preceptius i sense raonar, i el Suprem el va revocar. Això existeix, però la reforma del Codi Penal no pot intervenir el Tribunal Constitucional. Sí que en la revisió de la sentència torna a estar en mans del Suprem, i aquí és on el que explicava el Xavier Melero, a l'hora de determinar la pena per la malversació i per l'indult, per la malversació i per la sedició, té un cert marge de maniobra que jo crec, perquè m'arriba del Suprem, que mantindrà el criteri de la sentència, que no el variarà, i com que en el criteri de sentència estableix una pena mínima d'un any o dos anys, no me recordo quan, mantindrà aquest criteri.
Com? Un i mig.
Un i mig. Pues un i mig, pues mantindrà aquest criteri, i com que un i mig és una pena que no és de presó efectiva, i a més com que ja han complit una part important de les penes, jo aquí sóc més optimista que el Xavier. Penso que la reforma, si el Marchena manté el seu criteri en el Suprem, la reforma ja implicaria la llibertat.
Els teus desitjos, Jaume, són ordres per nosaltres, Jaume Sens. Marc Poyato ha parlat amb el Suprem. Marc, què diu?
Doncs fons d'aquest tribunal diuen que s'haurà de veure quins són els termes d'aquest precepte, d'aquesta reforma del Codi Penal, concretament del delicte de sedició. Diu, però en el cas de que sigui favorable, l'aplicació retroactiva és evident. Per tant, doncs, el Suprem obert a modificar les condemnes.
Per tant, això significaria efectes pràctics, que és a partir del moment que s'aprovi aquesta reforma del Codi Penal, la sortida immediata dels presos, estem parlant de la sortida immediata dels presos. Això, Jaume, l'altre dia t'ho preguntava, ara ja amb la verbalització d'aquesta matització per part del ministre de Justícia i el que tu coneixes i que has parlat amb ell, com deies ahir mateix amb el ministre, i que avui estava previst que ho anunciés, la pregunta és molt senzilla. Calcules quan pot ser això?
Jo crec que, efectivament, passaria això, hi hauria una llibertat immediata, però si no hi fos i es produís el que el Xavier diu que és una possibilitat, i és veritat que no es pot negar, que hi hagués algun problema i que no es produís, llavors hi ha la via de l'indult per solucionar-ho. Sí, la idea és aquesta. La idea és que amb la reforma es pugui solucionar ja, però si hi hagués algun problema i el jutge canviés el seu criteri i alterés el criteri de la sentència i no sortissin els números i es retracés la llibertat, llavors l'indult ho podria resoldre. Llavors, és veritat que no sé quan es convocaran les eleccions, però és molt probable que això arribi abans de les eleccions, sí, en efecte, perquè estem parlant de que un cop tinguem l'avantprojecte aprovat pel Consell de Ministres, estem parlant de dos mesos, i el Consell de Ministres pot anar-hi, el proper mes, si es vol. Per això nosaltres estem pressionant tant al Partit Socialista, no?, per fer-ho ja, però sí que amb tempos podria ser perfectament al gener, febrer.
No abans de Nadal, estem parlant? Passar el Nadal a casa?
No, abans, jo ho veig difícil, però no és descartable, o sigui, ho veig difícil, jo sóc bastant pessimista en general, i no vull ser aquí, no vull pecar d'excés d'optimisme. Crec que abans de Nadal és complicat, però no és impossible. O sigui, amb tempos és possible, però o sigui, en tempos és possible, però jo diria que ja s'allargarà el gener, és febrer, màxim.
Una pregunta, estem parlant d'una pregunta d'un tema molt important, només una cosa, Anna, disculpa-me, però és l'indult, perquè ens entenguem, ja s'ha demanat per tots o només s'ha demanat perquè coneixíem, crec que per Dolors Bassa i per Carme Forcadell, de fet Dolors Bassa li ve demanar a l'UGT, però per la resta de presos, sap Jaume Asens o Xavier Melero si hi ha hagut més demanda d'indults o no?
S'ha demanat, mira, per tots, inclús un conegut advocat d'aquí de Barcelona, un bon amic meu, el Francesc Jofresa, sí. A títol particular va demanar l'indult per tothom.
Sí, no només hi ha...
Moltes.
No només hi ha el Jofré, a mi el ministre em va confirmar que totes les, hi ha moltes peticions d'indult, a part la de l'advocat del Jofré, que han entrat, i sí que han arribat per tots els presos. O sigui, no només són els indults de la Dolors Bassa i la Carme Forcadell, que són els que coneixem més públicament i els que elles d'alguna forma han patrocinat, sinó que també dels altres condemnats. Però sí que és veritat que els de Dolors Bassa i els de Carme Forcadell estan molt... No dic que els Jofré no estiguin ben fonamentats, però aquests estan de forma especial ben fonamentats, perquè bueno, hi ha un treball al darrere on s'expliquen les circumstàncies personals, on o sigui, jo els he pogut consultar els dos i són molt bones peticions d'indults. El Jofré, evidentment, ha fet una bona feina, però ha fet una feina només d'oïdes, perquè no s'ha posat en contacte ni amb els condemnats, i llavors, pues, evidentment, l'ha fet només així, doncs, diguem-ne, grosso modo, per entendre'ns.
Perdó, el delicte de desobediència i inhabilitació quedaria anul·lat, és a dir, es podrien presentar en el cas... no, perquè la desobediència aquí no té res a veure, la desobediència és evident que no queda tocada,
per tant.
Quedarien inhabilitats, això està clar. Val,
sí.
Té més dades des del Suprem, la Mar Poyato. Mar, què més?
Doncs els passos que diu el Suprem que se seguirien en aquest cas, un cop reformat aquest delicte, diu que es donaria trasllat al fiscal i a les parts, després el Suprem, el Tribunal, dictaria una resolució, la que sigui, i diu com si llavors el dret vigent doncs fos ja el que ja està reformat, el que hi ha en aquesta reforma.
Perfecte, és això, no? Seria això, no, el Melero?
És una aplicació retroactiva, amb efecte retroactiu, del nou contingut, que és preceptiu en dret penal, de la llei penal més beneficiosa, de la que vagi millor als interessos del condemnat.
Ara Gómez té alguna pregunta semblant.
Sí, no, l'amnistia, tinc clar que ha d'anar, al ser una llei orgànica recollida per la Constitució, que ha d'anar al Congrés i que es necessiten dos terços per aprovar-la. Per tant, aquesta via doncs ja no s'ha optat. Però que no tinc clar si la reforma per sedició, que ha d'anar al Congrés, si es necessita també dos terços o amb majoria absoluta n'hi ha prou.
Majoria absoluta, és una llei orgànica.
Majoria absoluta. I l'última pregunta, hi havia certa controvèrsia sobre si l'indult requeria el reconeixement de pena.
No, aquí hi ha hagut sempre molta confusió i m'agrada que em feu aquesta pregunta, perquè Esquerra Republicana, molts cops els seus dirigents ho han dit i jo m'he discutit públicament amb ells. No és veritat que faci falta el perdó o el penediment del beneficiari. La llei no diu res d'això. Evidentment, si això hi és molt més fàcil que et donin un indult, perquè es valora, diguem-ne, el comportament del que el demana. Però no és un requisit indispensable. Bueno, no està a la llei, en cap moment no l'exigeix. Però, evidentment, si hi és, ho facilita.
Perfecte. Francesc Marc, perdona, Melera, vols dir alguna cosa?
No, al fil del que deia el Jaume, l'indult és un acte de poder. Única i exclusivament.
Què vols dir amb això?
És una gràcia. Tindrà la seva tramitació, tindrà el que vulguis, però en definitiva és una acció governamental, una manifestació de poder.
Perquè el poder... Sí, és un acte, diguem-ne, facultatiu per part de l'executiu, que es fa quan es produeix una situació d'injustícia, normalment, quan es considera que s'ha de corregir una situació d'injustícia que s'ha produït per part del poder judicial. En tot cas, diguem-ne, agrair-vos que heu enviat el Xavier Melero, perquè crec que en aquest debat hi ha hagut molta confusió i que a vegades quan intervenen els partits polítics i els que intervenen no són experts, no són juristes, crec que contribueixen massa al soroll. I per tant jo crec que està bé que aquí puguin parlar experts com el Xavier Melero, perquè s'aclareixen molt bé els conceptes.
Sí, espera, Francesc Marc, alguna cosa? Alguna pregunta?
Sí, em sembla aclaridor el que ha dit el Jaume I, per exemple, jo mateix estava confós quan he dit que podia anar més ràpida la reforma que no pas l'indult. Això és aclaridor. I aleshores s'obre la pregunta política, que és una mica el debat que també sortia a la taula, no? Els costos polítics que pot tenir això, o no, és a dir, evidentment, tot moviment polític té un cost, i el moment en què ho fa en Pedro Sánchez, quins efectes pot tenir, més enllà del debat jurídic, ara la qüestió política és això, qui guanya, qui perd, a banda, diguem, de la llibertat dels presos, que això, diguem, molta gent, la majoria estem contents de que els presos puguin sortir, sinó també políticament això quin recorregut i quins rebots tindrà pel govern d'Espanya, per les eleccions a Catalunya, etc, etc.
Naturalment, aquí, a tots els que estem aquí, m'atreveixo a dir que tots els que estem aquí, i ho hem dit per activa i per passiva, desitgem que els presos siguin quan abans al carrer. I una vegada produït o l'indult o el canvi constitucional, estarà clar que no desapareixerà el delicte de subvertir l'ordre constitucional. Imaginem que ja som fora, eh? No té res a veure, que sí, ja sí. Som fora. Però el delicte de subvertir l'ordre constitucional, perquè és delicte a tot el món, insisteixo, tant si hi ha violència com si no, evidentment, amb condemnes diferents, si no hi ha violència. Però això, m'imagino que es farà el canvi en el Codi Penal, però això subsistirà, no? No nomenant-hi, naturalment, amb un altre nom, no sedició.
Jo entenc que subsistirà com a tot arreu i que continuarà tenint penes greus. Penseu al 23F, a Espanya no quedarà sense càstig una conducta com aquesta. El que passa és que s'ha de definir d'una vegada per totes quina és la violència que el Codi Penal requereix per aplicar-te una pena d'entre 10 i 20 anys de presó. Evidentment no pot ser cap tonteria, ni pot ser una manifestació, ni pot ser trencar una paperera, ni pot ser que un guàrdia civil tingui una contusió amb un dit de la mà. Estem parlant de
una comunitat autònoma que declara la independència.
No, és que declara la independència potser es pot fer sense cap tipus de violència. I llavors estem davant d'un problema de desobediència institucional, que per exemple a Alemanya està específicament previst, la deslleialtat d'una administració pública que té penes de fins a 6 anys de presó. I bueno, escolti, allà està, i qui vulgui fer-ho, que se tingui les conseqüències, però no entrem amb el debat que ha fet tant de mal a Espanya i a Catalunya del que és violència i el que no és violència.
No, naturalment.
Si l'1 d'octubre era violència.
Les penes són diferents, completament diferents, si hi ha violència que si no n'hi ha, a Europa, a França i a Alemanya.
Dit això, fixeu-vos que crec que ha sigut el Xavier Melero, no sé qui ha sigut, és que ara no sé, o és que no ho sé, que ha dit que... No, el ministre, contestant al diputat del PP, ha parlat d'Europa. Mm-hmm. Ha parlat que la reforma del Codi Penal és per igualar-lo a les diferents... És a dir, el que t'està dient el govern d'Espanya, i el Jaume Sens en pot parlar en coneixement de causa, és o ens adaptem a la modernitat que dona el Codi Penal, modernitat o no, digue-li com vulguis, la resta de codis penals que hi ha a Europa, o... No creus?
Jo no estic d'acord amb el ministre. Aquí el problema, jo crec que més que en el Codi Penal, ha estat amb una interpretació autoritària i expansiva del concepte de violència. La mateixa normativa que tenim es podria haver aplicat de manera... interpretat de manera restrictiva i arribar a la conclusió de que això no complia els requeriments del delicte de sedició ni del delicte de rebel·lió. I era tan obvi i tan evident com prendre com a criteri rector, com a brújula, la pena. La pena és la que et dona la clau de quin tipus de violència està parlant el Codi Penal. Perquè sí, perdona, Jaume, digues.
Sí. No, que jo estic d'acord amb el que diu el Xavier, o sigui que aquí el problema és la interpretació, perquè el que fa el Suprem és una interpretació molt creativa, que s'allunya del que està previst en el tipus penal, però també, i penso que porta raó el ministre, quan diu que això és una relíquia del passat, perquè és veritat que té influències castrenses i és molt antic el tipus penal, però que té uns contorns indeterminats i imprecisos, o sigui, massa oberts, tan oberts, que li ha permès al Suprem fer aquesta interpretació. Si tu defineixes el tipus penal d'una forma més precisa, explicant quin és el bé jurídic protegit i quin és el seu autor i quins són els requisits, que si fa falta violència, que si no, d'una forma més clara, tu no tens un Suprem fent aquesta interpretació, que jo crec que és una interpretació, diguem-ne, que desborda el tipus penal, però que si la fa, en part és per l'ambigüetat amb la que està redactada el tipus penal que li permet fer-ho. Llavors això és el que nosaltres diem, o sigui, cal evitar que això pugui passar en el futur, no és només solucionar el problema dels presos i dels exiliats, que això ho solucionaria amb una amnistia o amb un indult, sinó que cal evitar que aquest tipus penal es pugui aplicar a qualsevol altra persona en el futur. I aquí què ha passat, i acabo, és que el Suprem, i és la meva opinió, ha introduït un nou tipus penal en l'ordenament. En veritat, ha canviat el sentit del tipus penal i ha envaït una competència del legislador. Perquè són els diputats del Congrés qui defineix què és delicte i qui no és delicte. Quan un jutge assumeix el paper del legislador i acaba dient alguna que no deia el legislador en el seu dia quan va definir que era el delicte, el legislador ha de tornar a parlar, ha de tornar a agafar la paraula, que és el que ara estem proposant nosaltres, i ha de dir, mira, senyor, mireu, senyors i senyores, un delicte de sedició és això i no és una altra cosa. I així en el futur vostè no podrà arrugar-se aquesta facultat que s'ha arrugat per fer-me dir a mi una cosa que no he dit. No sé si s'entén, però aquesta és una mica la idea.
Sí. Perdona un moment, Jaume Asens, perdoneu tots, és que crec que la informació és com bastant rellevant. Recordo que vam parlar l'altre dia privadament amb en Xavier Melero, que ell també deia, tinc els interrogants sobre aviam com pot tirar endavant aquesta reforma del Codi Penal només tocant el delicte de sedició i no el de malversació de fons. Clar, el bingo ha sortit a 9:15 del matí quan el ministre ha dit que també hi ha la voluntat d'indult, amb la qual cosa les dues peces del trencaclosques ja acaben de quadrar-ho tot plegat, amb la qual cosa vol dir que efectivament això serà, ara entrarem, com deia el Francesc Marcàlvaro i el Xavier Sardà, un joc polític molt interessant, molt vol dir molt interessant, si això és un regal enverinat, si surt perdent Pedro Sánchez, si surt guanyant Esquerra Republicana per davant de Junts per Catalunya en unes eleccions catalanes, vull dir, això és un tema que em sembla molt interessant, però crec que era a Jaume Asens que parlava, no, de Xavier Melero, d'un bon amic seu, Francesc Jofresa, advocat. Senyor Jofresa, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies. Estan parlant aquí amb el Xavier Melero, amb el Jaume Asens i tutti quanti estan en aquesta tertúlia i sortia el seu nom, entre altres coses, perquè crec que vostè ha presentat una demanda d'indult per tots els presos.
Sí, jo he presentat fa un any una demanda d'indult, bueno, quasi un any, per tots els presos que a més, em consta que està ja completament tramitada i que està a la taula del Consell de Ministres per resoldre.
I llavors, a partir d'aquesta... si està a la taula del Consell de Ministres, vol dir que això serà per vostè imminent?
Però, home, jo penso que hauria de ser imminent el pronunciament positiu o negatiu del Consell de Ministres, perquè doncs, fa molt temps que està presentada aquesta sol·licitud i perquè, a més, em sembla que és un moment d'una oportunitat absoluta, tant política com judicial, per fer aquest pronunciament, per mi, per fer-lo, evidentment, de manera positiva. Perquè jo crec que la situació dels presos condemnats pel procés no es sustenta per enlloc. Avui, si em permets, jo comentava a través d'una xarxa social que l'afer aquest darrer que ens ha obsequiat la Fiscalia de que el fiscal Navajas hagi explicat que una exfiscal general de l'Estat l'havia estat pressionant perquè informés favorablement respecte de la viabilitat dels procediments oberts per la gestió del Covid per part del govern, doncs que aquest fet és un fet tan extraordinari perquè, entre altres coses, repareu en què la fiscal general, exfiscal general de l'Estat, a la que se li està imputant un delicte, com a mínim, de tràfic d'influències, és la senyora que va exercir l'acusació en el procediment contra els que avui estan presos pel procés català. De manera que tenia una foto fixa d'aquest procediment on el president del tribunal i ponent de la sentència és un senyor que es tenia que haver abstingut perquè el senador Cosidó havia dit que el tenien controlat per la puerta d'atrás i la fiscal principal acusada, l'exfiscal general de l'Estat, sembla ser que és una senyora capaç de cometre delictes per raons ideològiques i polítiques d'afavorir el PP i fastiguejar el PSOE, de manera que tenim un panorama que clama perquè concedeixin aquest indult immediatament i treguin els presos de la presó.
D'acord. Francesc Jofresa, moltes gràcies per aclarir-nos-ho, perquè estava tenint dubtes de si només es van presentar per la Dolors Bassa i per la Carme Forcadell, però no, com bé deia Melero, era per tots els presos,
per tot,
i que Francesc Jofresa els va presentar gairebé fa un any. Moltes gràcies i sort.
Gràcies, adéu.
Va, adéu, que vagi bé. 10 i 26 minuts. Jaume Asens, moltes gràcies de debò, perdona aquesta robada de temps, i en continuem parlant.
A vosaltres.
Que vagi
bon
bé.
Bon dia.
Bon dia.